Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. El despertador de referència a les nostres comarques a punt ja d'acomiadar el mes de gener. Avui estem a dia 31, un dia que comença amb el cel molt emboirat, sobretot si calaveu amb precaució, perquè avui la visibilitat és reduïda a molts punts i la humitat també és molt alta. Quines temperatures tenim? Bon dia, bona hora, Aniol Puigvert.
Bon dia, Joel, bona hora també. I avui tenim temperatures de 4 graus negatius a Vall de Núria, 2 sota 0 a Ribes de Freser i un grau negatiu també a la Vall d'en Bas, 0 graus a Sant Feliu de Pallerols i a Das, 2 ja positius a Olot, Ripoll i Anglès, 3 a Mieres, Castellfollit de la Roca, Camprodon, Molló i Vic, 4 graus a Santa Pau i a Girona, 6 a Figueres i a Banyoles i 9 graus a Roses.
Anem a la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
Avui tampoc canvia el temps, per tant, fresca, una mica de fred de matinada, a l'interior de 0 a 5 graus, a la costa voltant de 8 a 10 aproximadament. Avui potser hi ha menys nuvolositat, per tant, més sol, puja una mica la temperatura de dia, màximes 14, 15, 16, a la costa es poden aproximar els 17 o 18, però bé, de nit baixa el termòmetre un parell de graus perquè tindrem menys nuvolositat. Humitat alta, això vol dir rosada, vol dir també boirina i algun banc de boira. Bé, sembla que el temps tampoc canvia els propers dies. Més aviat s'imposa l'anticicló, que fins i tot es reforça a partir de demà. Això vol dir pressió molt alta, vents febles, boires al matí i migdies agradables. No farà gaire fred, però de nit sí que podem apropar-nos a 0 graus, o la Garrotxa, Osona, Ripollès, una mica per sota de 0. La Cerdanya, 3, 4, 5, sota 0 a les valls. Alta muntanya també, arribarem ja als 0 graus, cap a aquests 1.800 o 2.000 metres, per tant, sembla que l'anticicló es manté, però perd temperatura, perd calidesa. Tot això amb un context de sequera, amb el riu Fluvià, per exemple, aquí a la Garrotxa, que presenta un aspecte totalment eixut, per exemple, ens ho comunicaven des de les Gorges del Collell. Bé, el cap de setmana tampoc canvia el temps, per tant, sol i torna a pujar una mica la temperatura, ho notarem més de dia que no pas de nit.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
L'Ajuntament de Ripoll haurà de funcionar amb els pressupostos prorrogats.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'oposició ha votat en contra dels comptes d'Aliança Catalana argumentant falta d'ambició i poca capacitat de negociació. Critiquen les retallades en joventut, cultura i ensenyament. Els comptes s'enfilaven fins als 14 milions d'euros. Escoltem el portaveu del PSC, Enric Pérez.
Em sembla molt bé que vulguin potenciar els serveis per la gent gran, però el que no pot ser és a base de retallar en polítiques de joventut, en polítiques educatives i en polítiques de convivència. Creiem que per nosaltres això és inadmissible i finalment també hem posat sobre la taula un punt que ens preocupa molt, que és que el capítol 7 a dia d'avui hi ha 0 i 0 és 0. Això vol dir que a nivell d'intentar cercar recursos d'administracions supramunicipals s'està fent molt poca feina.
El pressupost a Ribes de Freser es farà esperar. L'equip de govern necessita la liquidació del 2023 per elaborar el nou document i encara no ha arribat.
Mentrestant, en la sessió plenària d'aquest mes de gener, l'oposició ha retret al grup de Junts que s'intentin evitar les nombroses modificacions de crèdit que van marcar l'any passat.
Escoltem la Mònica Sant Jaume, és l'alcaldessa.
Nosaltres seguirem treballant, però serem realistes. És a dir, som un municipi amb unes dimensions concretes i per tant doncs continuarem buscant tots els recursos necessaris com per poder afavorir doncs que no hi hagin tants habitatges buits.
Olot Mig nega rotundament que abusi del consum d'aigua a les instal·lacions del polígon del Pla de Baix.
La companyia assegura que no ha consumit mai més del 50% del permès per l'Agència Catalana de l'Aigua.
La gerent d'Olot Mig és Pilar Puig.
Doncs hi ha dues dades que són claríssimes. Una és que de la concessió que tenim per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que són 0,5 hectòmetres cúbics l'any, nosaltres en consumim poc més de la meitat. Per altra banda, s'ha dit que nosaltres consumim un 20% del total de l'aqüífer de la Garrotxa, i això no és cert. El nostre consum equivaldria a un 6,5%.
La que multa, per cert, a Santa Pau amb 4.500 euros.
Va confirmar l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, en declaracions a Olot Televisió i Radio Olot. Des del consistori es queixen que l'ACA no té en compte les condicions concretes que té el municipi.
Si nosaltres ara fa dues setmanes vam rebre la primera multa de l'ACA, que ha pujat uns 4.500 euros, evidentment no hi estem d'acord. A més, no pensàvem que sigui així, que s'hagin de solucionar les coses, perquè, com sabeu, vull dir, els pobles petits i disseminats que tenim tant de recorregut de xarxa, pues el seu manteniment és costós, dificultós. A més, nosaltres pensant que l'ACA no ha tingut en compte la situació del nostre municipi.
Aquí també li ha tocat el Rebres a Castellfollit, que rep una sanció per part de l'ACA, en aquest cas de 1.800 euros, segons el seu alcalde, Miquel Reverter.
Que ha remarcat que les sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua fan mal, en especial als pobles petits, però també destaca l'augment d'ajudes econòmiques per part de l'ACA.
Segurament que l'ACA, segurament, ganes de sancionar no en té, però el que és responsabilitat de l'ACA està fent la feina, i el que és responsabilitat dels ajuntaments és que l'han de fer. Una altra cosa és, ajuntaments petits, amb pocs recursos econòmics, amb pocs recursos tècnics, o sigui, qualsevol experiència sancionador que hàgim de fer és una feinada de més per l'Ajuntament. Qualsevol al·legació que hàgim pogut fer, que hàgim de fer, és una feinada per un ajuntament petit amb poc personal.
Les Planes d'Hostoles reordenen la circulació al municipi. Es tracta d'unes mesures per afavorir la pacificació del trànsit. L'alcalde és Marc Puig.
Es partirà del carrer Major, que serà una de les entrades principals del poble. Tindrem entrades i sortides paral·leles. Quan hi hagi una entrada, el següent carrer serà una sortida cap a la travessera de Narcís Arnau. I tots els carrers comunicaran, no?, a la carretera.
Els ripollesos i ripolleses ja es poden preparar per examinar-se de conduir. Ho podran fer a l'edifici de l'Agència de Ripollès Desenvolupament, al polígon industrial dels Pintors. El municipi, Ripoll, disposarà, doncs, d'un espai cedit pel Consell Comarcal, i al llarg de les pròximes setmanes ja es podran tornar a fer els exàmens de conduir. En Jaume Taboada és responsable de l'autoescola Taboada.
Hem de perdre mínim un dematí, perquè s'ha d'anar a Girona i tornar, i això és un trasbals que vulguis que no, trasbals per la feina, trasbals pels estudis, i a nosaltres doncs ens afectava, doncs, perquè un de nosaltres, en vez d'estar aquí examinant, doncs havia d'agafar el cotxe, a vegades un autobús, i portar la gent fins allà, i tot això és un cost. I la feina que dona i el perill que porta desplaçar gent per la carretera a tants viatges.
Els Mossos d'Esquadra dibuixen un mapa amb els artefactes explosius localitzats a Catalunya des del 2012.
En total hi figuren més de 8.200 artefactes, dels quals 74 es van trobar a les preses l'any 2022.
Escoltem el sotscap de l'àrea dels TEDx, és en Gustau Aparisi.
A les preses vam tenir una col·laboració amb la Universitat de Barcelona per fer un estudi del terra, perquè se sabia que havia hagut un camp d'aviació de la República, i allà vam recuperar 74 bombes d'aviació. Algunes estaven produïdes per la indústria de guerra de la Generalitat de Catalunya i d'altres per la República.
Han detingut un noi i un jove de 20 anys per robar un telèfon mòbil al centre d'Olot.
L'altre autor dels fets va aconseguir fugir de la presència policial. Els dos van forçar la víctima aquest dissabte a 8:15 del vespre.
I avui també parlarem de patrimoni, perquè l'església de Sant Aniol de Finestres pateix desperfectes estructurals i s'hi hauran de fer obres.
Des de l'Ajuntament ja s'han posat en contacte amb la Diputació de Girona per rebre una ajuda que permeti fer les reformes.
L'alcalde és en Francesc Oliveres.
Detectar algunes esquerdes importants als pilans de la cara nord de l'església on està l'absis, per la part de fora. Em vaig posar en contacte amb la Diputació, amb els tècnics de la Diputació, van venir a fer una valoració dels efectes, i ara estan redactant un projecte i ja estem posant fil a l'agulla, diguéssim, un projecte ja quasi està acabat, de reconstrucció, i agafant subvencions i fons propis també la part que tinguem de posar-hi.
10.000 visitants han passat per Cal Marquès de Camprodon durant el 2023, una xifra que ha anat incrementant progressivament amb l'objectiu de convertir-se en una parada gairebé obligatòria per la majoria dels turistes que visiten Camprodon. Per aquest 2024 l'Ajuntament ja està preparant un seguit de propostes culturals per donar més continuïtat al projecte. Escoltem la Núria Mas, regidora de l'Ajuntament de Camprodon.
Aquest any hi ha moltes activitats, celebraran el 85è aniversari de la tirada, i s'estan fent tot un seguit d'exposicions. Hi haurà una exposició sobretot a destacar, que és la del Negrín, vale? Que va ser el president del govern espanyol durant la Segona República, que va fer passada per Camprodon durant el seu exili.
I avui també en matèria esportiva hem de parlar de noves iniciatives que acollirà Olot. Neix la Gala en Valor, un reconeixement als èxits esportius més destacats de l'any.
L'acte tindrà lloc el pròxim 19 de febrer al Teatre Principal d'Olot i pretén mostrar la musculatura que té l'esport de la ciutat.
L'Aniol Sellabona és el regidor d'Esports.
Sí, una gala que el que mostri o que visibilitzi és la musculatura que té l'esport a casa nostra. Un dels actius més importants que tenim, un dels pilars fonamentals de la nostra ciutat i que volem que continuï creixent.
En bàsquet, el Club Bàsquet Vall d'en Bas arrenca la segona volta primera catalana amb l'idea d'augmentar la regularitat.
El tècnic de l'equip, Pau Marguí, ha demanat més consistència als seus jugadors, sobretot en els partits de casa.
Sí, tenim moments que som molt bons, que estem jugant molt bé, en canvi d'altres que semblem molt dolents, no? Llavors, una mica si aconseguim, cosa que ens porta bé la joventut que hi ha a l'equip i la... i que han d'anar-se, doncs, també acostumant a aquest ritme, no? Però si aconseguim ser més consistents, especialment a casa, i més regulars durant els partits, podem salvar-nos bé.
La Fiona Pina s'està preparant per complir un somni i participar en uns Jocs Olímpics. El 2022 va patir un accident que li va provocar l'amputació de l'extremitat esquerra, un fet que li va fer obrir els ulls, i des de llavors no hi ha cap repte que se li resisteixi.
I ara tinc la meva meta, que és anar als Paralímpics en algun any. O sigui, sé que porto poc entrenant amb atletisme, i llavors, doncs, és complicat que en tants pocs mesos la gent porta 4 anys preparant-se i que jo ara vingui i aquest any hi pugui anar. Però, bueno, si no, serà d'aquí 4 anys i no passa res. Llavors, aquest és com el meu objectiu i llavors, per assolir això, fa falta una base darrere. I el CrossFit m'aporta moltes de les... o sigui, moltes vessants que a mi em serveixen per l'atletisme.
Ja veieu si tenim coses per explicar-vos des d'ara fins a les 9.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
L'Ajuntament de Ripoll haurà de funcionar amb els pressupostos prorrogats. L'oposició ha votat en contra dels comptes d'Aliança Catalana argumentant falta d'ambició i poca capacitat de negociació. Critiquen les retallades en joventut, cultura i ensenyament. Els comptes s'enfilaven fins als 14 milions d'euros. Sílvia Orriols ha defensat els seus pressupostos dient que eren una aposta per la gent gran i per al manteniment dels equipaments. També ha reconegut acceptar a contracor la partida pel Consorci que ella mateixa havia criticat en els comptes anteriors. El pressupost haurà de quedar en un calaix. Tota l'oposició hi ha votat en contra. Des de Junts, Manoli Vega diu que Aliança Catalana actua de forma unilateral i que haurà de negociar partida a partida.
Junts li ha anat i li va recordant que el govern amb 6, que som 17, per tant, ha set un no als pressupostos i un sí a treballar modificacions de crèdit una per una per poder-les aprovar. Jo crec que avui inclús ha passat una modificació en la qual ens van informar dijous, i que aquestes coses s'han de poder treballar molt més.
Enric Pérez, des del PSC, diu que hi ha aspectes en els comptes que no poden aprovar de cap de les maneres.
Em sembla molt bé que vulguin potenciar els serveis per la gent gran, però el que no pot ser és a base de retallar en polítiques de joventut, en polítiques educatives i en polítiques de convivència. Creiem que per nosaltres això és inadmissible i finalment també hem posat sobre la taula un punt que ens preocupa molt, que és que el capítol 7, a dia d'avui, hi ha 0. I zero és zero. Això vol dir que a nivell d'intentar cercar recursos d'administracions supramunicipals s'està fent molt poca feina.
Joaquim Colomer de Som i Ripoll ha parlat de falta d'ambició per part de l'equip de govern i de retallades importants en qüestions socials.
Bé, és un pressupost doncs, sense ambició, un pressupost que no projecta Ripoll, un pressupost doncs, pobre, un pressupost que baixa 34.700 euros en cultura, un pressupost que retalla 30.000 euros en ensenyament, un pressupost que retalla 3.000 euros en comerç local, un pressupost doncs, que retira ajudes a start-ups, a joves emprenedors, a noves empreses, per tant, això no hi podem estar a favor. Tot això és el fonament, la base, doncs, perquè un Ripoll pugui tirar endavant el 2030, 2040 i més endavant.
Tota l'oposició ha votat en contra dels pressupostos de Sílvia Orriols. I no deixem encara la política municipal perquè el pressupost de Ribes de Freser es farà esperar. L'equip de govern necessita la liquidació del 2023 per elaborar el nou document, que, per cert, encara no ha arribat.
Mentrestant, en la sessió plenària d'aquest mes de gener, l'oposició ha retret al grup de Junts que s'intentin evitar les nombroses modificacions de crèdit que van marcar l'any passat. L'habitatge també ha estat un dels punts importants. Amb els resultats de l'estudi sobre la taula, caldrà pensar molt bé com actuar per revertir la problemàtica.
Informa Judit Lechon.
Un 16% de l'habitatge a Ribes de Freser està buit. Aquesta és una de les xifres que s'ha extret de l'estudi encarregat des del consistori per fer una radiografia de la situació a la vila ribetana. La conclusió és que la majoria d'aquests immobles requereixen una rehabilitació integral a causa del seu estat, i aquí l'Ajuntament hi juga un paper important. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
I nosaltres seguirem treballant, però serem realistes, és a dir, som un municipi amb unes dimensions concretes i per tant doncs continuarem buscant tots els recursos necessaris com per poder afavorir doncs que no hi hagin tants habitatges buits.
Tot i que s'estan fent passos endavant, com el recàrrec d'un 50% de l'import de l'IBI als propietaris d'habitatges buits, per a l'oposició la tasca de l'equip de govern encara no és suficient. Àlex Medrano és el portaveu de la CUP.
No és que se'n facin pocs, sinó que se'n fan molt pocs de passos. No només ens hem de quedar amb regular temes d'ordenances, que sí, sinó que també ens hem de començar a comprometre amb comprar habitatge buit, rehabilitar-lo, tenir tractes amb els propietaris per mirar de quina manera ens podem col·laborar.
Joaquim Roque és el portaveu d'Esquerra.
Una tercera part de l'habitatge buit. Buit! 18, que vol dir que no s'hi fa res en aquell habitatge. Llavors, ens ho podem permetre? Ribes, que és el poble més envellit de la comarca.
La implementació d'una oficina comarcal d'habitatge, un projecte que s'està gestant, ajudarà ajuntaments com el de Ribes de Freser en l'impuls de polítiques d'habitatge. De moment, a Ribes, un 35% dels immobles són de primera residència i un 31% de segona. La xifra preocupant, però, continua sent l'habitatge buit.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Olot Mig es defensa. La companyia nega rotundament que abusi del consum d'aigua a les instal·lacions del polígon del Pla de Baix d'Olot. L'empresa assegura que no ha consumit mai més del 50% del permès per l'Agència Catalana de l'Aigua. L'empresa que gestiona l'escorxador ha compartit diverses dades per demostrar que, més enllà de la sequera actual, l'augment de població dels últims anys també és responsable de l'escassedat d'aigua que pateix la ciutat en aquests moments.
En un comunicat, Olot Mig respon les informacions aparegudes els últims dies a diferents mitjans de comunicació on s'apuntava que la companyia feia un ús abusiu de l'aigua. En el text, l'empresa diu que segueix les limitacions que imposa l'Agència Catalana de l'Aigua, que poden variar d'acord amb l'evolució dels nivells piezomètrics. Aquests valors marquen la quantitat d'aigua que l'escorxador pot fer servir en funció de les pluges registrades. Per tant, segons la companyia, si la sequera continua, el volum d'aigua de què podrà disposar també serà menor. En aquest sentit, la gerent d'Olot Mig assegura que mai han consumit gaire més del 50% permès.
Doncs hi ha dues dades que són claríssimes. Una és que de la concessió que tenim per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que són 0,5 hectòmetres cúbics l'any, nosaltres en consumim poc més de la meitat. Per altra banda, s'ha dit que nosaltres consumim un 20% del total de l'aqüífer de la Garrotxa, i això no és cert. El nostre consum equivaldria a un 6,5%.
En el mateix comunicat, Olot Mig es compromet a no ampliar l'extracció de l'aqüífer en cas de possibles ampliacions de les instal·lacions. També lamenta que se la responsabilitzi del consum d'aigua del polígon del Pla de Baix, on hi ha una cinquantena d'empreses instal·lades que també en consumeixen. Joan Solà és geòleg i director de Geoservei.
L'empresa, de fet, és una empresa important, és una empresa gran, per tant té un consum destacat, però no podem oblidar que en aquests aquesta zona de polígon hi ha bastantes altres empreses amb usos diferents, però també hi ha alguna altra del sector de la carn, i per tant amb uns consums que també poden ser relativament més elevats que d'altres activitats. En conjunt, de fet, totes les activitats del polígon que no poden funcionar amb aigua de xarxa poden estar extraient aigua de l'aqüífer.
Sobre l'assecament de la Riera del Ridaura, Olot Mig nega que estigui motivat per l'activitat de l'empresa. Segons Solà, diu que en bona part és per la manca de pluges dels últims 3 anys, sumat al conjunt d'extraccions per a l'abastament municipal d'Olot, les indústries i el rec. Segons ell, també hi tindria a veure l'increment de la població dels últims anys.
Estem parlant que als anys 60 devíem tenir una població de 17.000 habitants i ara mateix en tenim de l'ordre de 35.000, i a més tenim uns hàbits d'ús d'aigua molt inferiors en aquell moment.
Olot Mig defensa el seu compromís amb el medi ambient, recordant que fa uns anys ja va invertir en una macrodepuradora a la canya que permet retornar a l'entorn l'aigua neta un cop s'ha fet servir i una altra part es reutilitza contínuament en el mateix procés de depuració.
Olot Mig ha fet una gran inversió en una macrodepuradora que és capaç de tractar tota l'aigua que nosaltres utilitzem per al nostre procés diari. Què vol dir? Que aquesta aigua nosaltres no ens la bevem. Nosaltres la tractem, la purifiquem, la netegem i la tornem al medi. Una part de l'aigua que utilitzem es reaprofita, es va reaprofitant en un cicle tancat dintre del nostre mateix procés i la resta la depurem i la retornem al medi.
Sobre l'Avinguda Sant Jordi, Olot Mig nega tenir qualsevol responsabilitat en el volum de trànsit i ho atribueix a la falta de la variant d'Olot. Nega que hi hagi hagut vessaments de carn a la via i assegura que els seus camions són una part molt petita del trànsit pesant que hi circula cada dia.
No tenim més alternativa que passar per aquest carrer, ja que no està feta la variant d'Olot. De tota manera, del miler de camions que deuen passar diàriament per aquest carrer, una cinquantena són els que són d'Olot Mig. I, evidentment, neguem rotundament que cap d'aquests camions hagi tingut cap vessament, perquè els nostres camions transporten animals vius i això no pot provocar un vessament. I de tornada, aquests camions van buits o bé transporten canals. Més enllà d'interpretacions interessades, frívoles o malintencionades, Olot Mig té clar els seus valors des del dia zero que es va instal·lar a la ciutat d'Olot. El benestar animal, el respecte cap al medi ambient i les actuacions per protegir els boscos, la qualitat i la seguretat alimentària i el respecte cap als nostres treballadors.
No deixem la gestió de l'aigua perquè l'ACA ha multat a Santa Pau amb 4.500 euros. Ho ha confirmat l'alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, aquests mitjans. Des del consistori es queixen que l'ACA no té en compte les condicions concretes que té el poble, és a dir, l'augment de població durant certes èpoques de l'any i l'abastiment d'aigua de la zona de Cala Guapa cap a Olot. Capó també avança que els diferents alcaldes de la comarca estan treballant en una acció conjunta, Roger Isern, per respondre a totes aquestes sancions.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha enviat una nova sanció a un dels ajuntaments de la Garrotxa. En aquest cas ha estat a Santa Pau, on l'ajuntament liderat per Cris Capó ha rebut una multa de 4.500 euros per, segons la mateixa ACA, superar el llindar de consum d'aigua per habitant en situació d'excepcionalitat per la sequera. Des del consistori denuncien la sanció que han rebut i creuen que no és justa, ja que el municipi té dues particularitats concretes que fan que aquest consum pugui ser major, però no realista. Una és l'augment de població durant diferents èpoques de l'any, on gairebé es doblen els 1.600 habitants que té Santa Pau. Per altra banda, Capó també ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió que els condiciona la part d'abastiment que fan a Olot des de la zona de Cala Guapa. L'alcaldessa de Santa Pau es mostra molt crítica cap a l'ACA.
Si nosaltres ara fa dues setmanes vam rebre la primera multa de l'ACA, que ha pujat uns 4.500 euros, evidentment no hi estem d'acord, a més no pensam que sigui així, que s'hagin de solucionar les coses, perquè, com sabeu, vull dir, els pobles petits i disseminats que tenim tant de recorregut de xarxa, pues el seu manteniment és costós, dificultós. A més, nosaltres pensant que l'ACA no ha tingut en compte la situació del nostre municipi.
A banda del seu cas, Capó afegeix que els diferents ajuntaments de la comarca estan treballant en una acció conjunta per demanar explicacions a l'ACA després de rebre les sancions.
Si està treballant, vull dir, encara no us ho puc anunciar perquè l'altre dia el Consell d'Alcaldes pues, va estar parlant d'aquestes accions comunes i si està treballant i en el seu moment, pues, quan no, que els alcaldes prendrem una mica i us donarem les respostes, però jo no em vull anticipar i no, vull dir, quan ho haguem treballat i ho tinguem sobre la taula, però el que sí que està clar és que tots estem en el punt comú de que tothom ha presentat al·legacions, ningú va fer front al pagament.
Santa Pau s'afegeix a la llista de municipis de la Garrotxa que ja han rebut una multa per excés de consum d'aigua per habitant en situació d'excepcionalitat per la sequera. Pobles com Maià de Montcal o Argelaguer en són alguns d'ells i que comparteixen fer front a les sancions presentant al·legacions.
I un altre municipi a qui també li ha tocat el rebre és Castellfollit. També rep una sanció per part de l'ACA, en aquest cas de 1.800 euros. L'alcalde Miquel Reverter ha remarcat que les sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua fan mal, en especial als pobles petits, però la defensa destaca l'augment d'ajudes econòmiques que dona l'organisme gestor. Castellfollit de la Roca ha estat sancionat per excés de consum, en concret, durant el mes de setembre.
Doncs sí, Castellfollit de la Roca s'afegeix a la llista de municipis de la Garrotxa que han estat sancionats per l'ACA. Ho ha confirmat l'alcalde del municipi, Miquel Reverter, en una entrevista a Ràdio Olot i Olot Televisió. Castellfollit va superar els 230 litres d'aigua de consum per habitant durant els mesos de setembre i octubre. Pel que fa als dos darrers mesos del 2023, els números del municipi són positius i no superen el llindar marcat en fase d'excepcionalitat en època de sequera. Reverter remarca que aquest tipus de sancions fan més mal que bé a municipis petits, com la majoria de casos a la comarca.
Segurament que l'ACA segurament, ganes de sancionar no en té, però el que és responsabilitat de l'ACA està fent la feina i el que és responsabilitat dels ajuntaments és que l'han de fer. Una altra cosa és ajuntaments petits amb pocs recursos econòmics, amb pocs recursos tècnics, o sigui, qualsevol expedient sancionador que hàgim de fer és una feinada de més per l'Ajuntament. Qualsevol al·legació que hàgim pogut fer, que hàgim de fer, és una feinada per un ajuntament petit amb poc personal.
Des de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca ja treballen en la substitució de més de 600 metres de canonades públiques. També, durant aquests dies, s'estan realitzant talls continus d'aigua per arreglar possibles fuites que es detectin. L'alcalde del poble també explica a aquest mitjà que han aprovat una regulació per a aquells que compleixen amb el consum d'aigua i alhora per a aquells que no.
El que pugui omplir piscines, el que regui els jardins, el que netegi els cotxes de la via pública, el que malgasti aigua, el que... Bueno, nosaltres tenim els consums. Tenim els consums de tots els veïns i veïnes de Castellfollit. Majoritàriament, l'ús domèstic no es passa.
Castellfollit de la Roca ha sol·licitat una subvenció d'uns 300.000 euros a l'Agència Catalana de l'Aigua per la millora de la xarxa d'aigua del municipi.
Anem ara als esports. Neix la Gala en Valor, un reconeixement als èxits esportius més destacats de l'any. L'acte tindrà lloc el pròxim 19 de febrer al Teatre Principal d'Olot i pretén mostrar la musculatura que té l'esport a la ciutat.
Una setantena d'esportistes seran reconeguts amb una medalla commemorativa dissenyada per l'artista Rosa Serra.
Olot ha decidit elevar la gran musculatura que té l'esport a la ciutat i anar més enllà de les tradicionals recepcions a l'Ajuntament d'Olot. La nova Gala de l'Esport Garrotxí en Valor premiarà els esportistes olotins amb residència a la comarca o grans d'un club olotí que hagin obtingut un èxit esportiu destacable durant l'any 2023. Segons el regidor d'Esports, Aniol Sallabona, és una bona forma de donar visibilitat a l'esport olotí.
Sigui una gala que el que mostri o que visibilitzi és la musculatura que té l'esport a casa nostra. Un dels actius més importants que tenim, un dels pilars fonamentals de la nostra ciutat i que volem que continuï creixent.
La Gala Esportiva entregarà una setantena de guardons als esportistes que hagin obtingut un primer lloc en un campionat català, hagin fet podi en una competició estatal o hagin participat en un europeu, mundial o competició internacional rellevant. També es lliuraran tres trofeus commemoratius a l'esportista, l'equip i el club més destacats i dos guardons més a la millor trajectòria i aniversari.
El 1968 es crea l'Escola Joan XXIII, el futur nucli del que avui és Integra. Integra neix per donar suport a les persones. Durant tots aquests anys, Integra ha donat suport a través de l'atenció personalitzada, la prevenció, l'educació, el lleure, el treball, l'habitatge i el recolzament a les famílies de persones amb discapacitat de la comarca de la Garrotxa. Anualment a la comarca hi ha unes 650 persones amb discapacitat, 260 de les quals estan ateses a Integra.
Integra és inclusió, independència, inimitable, infatigable. Integra és integral. Jo sóc IN. Ser IN. Ser d'Integra. Ajuda'ns. Per més informació, entra a integraolot.cat i busca l'opció que més s'adapti a les teves possibilitats d'ajudar-nos.
A la plaça Mercat d'Olot, la Vinoteca Venda i Tast. Venda de vins, caves, licors i productes gourmet. Tast de vins, caves, licors i productes gourmet. La Vinoteca Venda i Tast.
Vols fer el manteniment de l'hort, el bosc o el jardí amb el mínim esforç? Vine a Taller Sacrest i descobreix l'exposició de tallagespes, bufadors, robots, tota la maquinària i tots els complements que necessites. Aquesta tardor descobreix totes les ofertes Husqvarna, com l'operació Canvi. Per la compra d'una màquina Husqvarna, si ens portes la vella, et farem fins a 400 euros de descompte. Estalvia fins a 130 euros amb les eines de bateria Husqvarna. I et recordem que fer la revisió anual de les teves màquines et permetrà treure'ls al màxim rendiment. Taller Sacrest, centre oficial Husqvarna Olot, a la Ronda Fluvià 7.
Servillar, Servillar,
servillana, na, 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 na.
Carai, Dolors, que contenta estàs. Es nota que tens la noia de Servillar.
Ai, sí, vaig tan ben cuidada i tan ben acompanyada.
També et fan totes les gestions. Que bé que vius, noia.
Servillar, l'empresa de col·locació de personal líder a la comarca amb més de 15 anys d'experiència. A Servillar cuidem de la gent gran a casa. Més informació al 972-27-08-64, carrer Maria Vaireda 2, tercer quart d'Olot i a servi-llar.cat.
Bon dia, són 9:15.
5 minuts més.
És el moment de posar-nos al dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Ripoll haurà de funcionar amb els pressupostos prorrogats. L'oposició ha votat en contra dels comptes d'Aliança Catalana, argumentant falta d'ambició i poca capacitat de negociació. Critiquen les retallades en joventut, cultura i ensenyament. Escoltem, per exemple, Joaquim Colomer, de Som-hi Ripoll.
Bé, és un pressupost doncs, sense ambició, un pressupost que no projecta Ripoll, un pressupost doncs, pobre, un pressupost que baixa 34.700 euros en cultura, un pressupost que retalla 30.000 euros en ensenyament, un pressupost que retalla 3.000 euros en comerç local, un pressupost doncs, que retira ajudes a start-ups, a joves emprenedors, a noves empreses, per tant, això no hi podem estar a favor. Tot això és el fonament, la base, doncs, perquè un Ripoll pugui tirar endavant el 2030, 2040 i més endavant.
En total, els comptes han rebut 11 vots en contra. S'enfilaven fins als 14 milions d'euros. El pressupost a Ribes de Freser es farà esperar. L'equip de govern necessita la liquidació del 2023 per elaborar el nou document.
Mentrestant, en la sessió plenària d'aquest mes de gener, l'oposició ha retret al grup de Junts que s'intentin evitar les nombroses modificacions de crèdit que van marcar l'any passat.
Però el tema que ha centrat també el ple és el de l'habitatge. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa.
I nosaltres seguirem treballant, però serem realistes. És a dir, som un municipi amb unes dimensions concretes i, per tant, doncs, continuarem buscant tots els recursos necessaris com per poder afavorir doncs, que no hi hagin tants habitatges buits.
Avui també és notícia la gestió de l'aigua. Olot Mitjà es defensa i nega rotundament que abusi del consum d'aigua a les instal·lacions del polígon del Pla de Baix.
La companyia assegura que no ha consumit mai més del 50% del permès per l'Agència Catalana de l'Aigua.
Escoltem la Pilar Puig, és la gerent de la companyia.
Doncs hi ha dues dades que són claríssimes. Una és que de la concessió que tenim per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, que són 0,5 hectòmetres cúbics l'any, nosaltres en consumim poc més de la meitat. Per altra banda, s'ha dit que nosaltres consumim un 20% del total de l'aqüífer de la Garrotxa, i això no és cert. El nostre consum equivaldria a un 6,5%.
Més sancions a ajuntaments de la Garrotxa, l'ACA multa Santa Pau amb 4.500 euros, ho ha confirmat l'alcaldessa a aquests mitjans.
Des del consistori es queixen que l'ACA no té en compte les condicions concretes que té el municipi, com l'augment de població durant certes èpoques de l'any i l'abastiment d'aigua de la zona de Calaguapa cap a Olot.
Si nosaltres ara fa dues setmanes vam rebre la primera multa de l'ACA, que ha pujat uns 4.500 euros. Evidentment no hi estem d'acord, a més no pensam que sigui així, que s'hagin de solucionar les coses, perquè, com sabeu, vull dir, els pobles petits i disseminats que tenim tant de recorregut de xarxa, doncs el seu manteniment és costós, dificultós. A més, nosaltres pensam que l'ACA no ha tingut en compte la situació del nostre municipi.
També li ha tocat el rebre a Castellfollit, que ha rebut una altra sanció, en aquest cas de l'ACA, per un valor de 1.800 euros. L'alcalde, Miquel Reverter, ha remarcat que les sancions de l'Agència Catalana de l'Aigua fan mal, en especial als pobles petits, però defensa l'organisme gestor.
Segurament que l'ACA, ganes de sancionar no en té, però el que és responsabilitat de l'ACA està fent la feina i el que és responsabilitat dels ajuntaments és que l'han de fer. Una altra cosa és, ajuntaments petits, amb pocs recursos econòmics, amb pocs recursos tècnics, o sigui, qualsevol experiència sancionada que hàgim de fer és una feinada de més per l'Ajuntament. Qualsevol al·legació que hàgim pogut fer, que hàgim de fer, és una feinada per un ajuntament petit amb poc personal.
En aquest segon tram horari us explicarem que les planes reordenen la circulació en el municipi.
Es tracten d'unes mesures per afavorir la pacificació del trànsit.
L'Agència de Ripollès Desenvolupament, el polígon industrial dels pintors de Ripoll, serà la seu per poder-se examinar del carnet de conduir, per fer les proves teòriques del carnet de conduir, que han tornat de nou a la capital ripollesa. Els Mossos d'Esquadra dibuixen un mapa amb els artefactes explosius localitzats a Catalunya des del 2012.
En total hi figuren més de 8 8.200 artefactes, dels quals 74 es van trobar a les preses l'any 2022.
Han detingut un noi de 20 anys per robar un telèfon mòbil al centre d'Olot.
L'altre autor dels fets va aconseguir fugir de la presència policial.
L'església de Sant Aniol de Finestres pateix desperfectes estructurals i s'hi hauran de fer obres.
Des de l'Ajuntament ja s'han posat en contacte amb la Diputació de Girona per rebre una ajuda que permeti fer la reforma.
Cal Marquès de Camprodon rep en tan sols un any, el 2023, més de 10.000 visitants, una xifra que ha anat augmentant progressivament amb l'objectiu de convertir-se en una parada gairebé obligatòria quan s'arriba a Camprodon.
Per aquest 2024, el consistori ja està preparant un seguit de propostes culturals per donar continuïtat a l'activitat a l'equipament.
I en esports neix la Gala en Valor, un reconeixement als èxits esportius més destacats de l'any.
L'acte tindrà lloc el pròxim 19 de febrer al Teatre Principal d'Olot i pretén mostrar la musculatura que té l'esport a la ciutat.
Escoltem, l'Aniol Sellabona és el regidor d'esports.
Sigui una gala que el que mostri o que visibilitzi és la musculatura que té l'esport a casa nostra. Un dels actius més importants que tenim, un dels pilars fonamentals de la nostra ciutat i que volem que continuï creixent.
I el Club Bàsquet Vall d'en Bas arrenca la segona volta a Primera Catalana amb l'idea d'augmentar la regularitat.
El tècnic de l'equip, Pau Marguí, ha demanat més consistència dels seus jugadors, sobretot en els partits de casa.
I continuem amb un repte de superació. La Fiona Pinà s'està preparant per complir un somni, participar en uns Jocs Olímpics.
El 2022 va patir un accident que li va provocar l'amputació de l'extremitat esquerra, un fet que li va fer obrir els ulls, i des de llavors no hi ha cap repte que se li resisteixi.
Són les 8:35.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La llei d'amnistia s'encalla, Junts hi vota en contra. Per què? Doncs per forçar el PSOE a seguir negociant.
El text tornarà a la Comissió de Justícia, on es podran introduir retocs durant un mes com a màxim.
Dijous es decreta l'emergència per sequera per a 6 milions de catalans.
El límit per persona i dia serà de 200 litres i la reducció en agricultura passarà a ser del 80%, del 50% en ramaderia i del 25% en usos industrials i recreatius.
Les mascaretes deixaran de ser obligatòries als CAPs i hospitals a partir d'avui mateix.
Tot i això, Salut recomana fer-la servir en alguns casos a les persones amb símptomes d'alguna malaltia respiratòria.
Desconvocada la vaga de tècnics sanitaris, que va començar el 8 de gener.
La decisió arriba després d'una reunió maratoniana entre la Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat i el Departament de Salut.
El sou dels funcionaris pujarà un 0,5% addicional gràcies a la millora del producte interior brut.
La pujada haurà de passar pel Consell de Ministres i els sindicats demanen al govern espanyol que no esperi a tenir pressupostos aprovats.
Pàgina internacional, israelians entren disfressats en un hospital de Jenin i maten 3 palestins de Hamas i la Jihad.
Les càmeres de seguretat de l'hospital Ibn Sina de Jenin ha recollit el moment en què l'escamot militar ha matat els 3 militants palestins.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Temps per la previsió meteorològica, temperatures a aquesta hora?
Doncs ens llevem amb 4 graus negatius a Vall de Núria, 2 sota 0 a Ribes de Freser i 1 grau negatiu a la Vall d'en Bas, 0 a Sant Feliu de Pallerols i a Das, i ja positius tenim 2 graus a Olot, Ripoll i Anglès, 3 a Mieres, Castellfollit de la Roca, Camprodon, Molló i Vic, 4 graus a Santa Pau i a Girona, 6 a Banyoles i a Figueres i 9 graus a Roses.
Anem al temps.
Al temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui tampoc canvia el temps, per tant, fresca, una mica de fred de matinada, a l'interior de 0 a 5 graus, a la costa voltant de 8 a 10 aproximadament. Avui potser hi ha menys nuvolositat, per tant, més sol, puja una mica la temperatura de dia, màximes 14, 15, 16, a la costa es poden aproximar els 17 o 18, però bé, de nit baixa el termòmetre un parell de graus perquè tindrem menys nuvolositat. Humitat alta, això vol dir rosada, vol dir també boirina i algun banc de boira. Bé, sembla que el temps tampoc canvia els propers dies. Més aviat s'imposa l'anticicló, que fins i tot es reforça a partir de demà. Això vol dir pressió molt alta, vents febles, boires al matí i migdies agradables. No farà gaire fred, però de nit sí que podem apropar-nos a 0 graus, o la Garrotxa, Osona, Ripollès, una mica per sota de 0. La Cerdanya, 3, 4, 5, sota 0 a les valls. Alta muntanya també, arribarem ja als 0 graus, cap a aquests 1.800 o 2.000 metres, per tant, sembla que l'anticicló es manté, però perd temperatura, perd calidesa. Tot això amb un context de sequera, amb el riu Fluvià, per exemple, aquí a la Garrotxa, que presenta un aspecte totalment eixut, per exemple, ens ho comunicaven des de les Gorges del Collell. Bé, el cap de setmana tampoc canvia el temps, per tant, sol i torna a pujar una mica la temperatura, ho notarem més de dia que no pas de nit.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma!
Un dia més hem de parlar de trànsit perquè les Planes d'Hostoles ens reordenen la circulació al municipi. Es tracta d'unes mesures per afavorir la pacificació del trànsit. L'alcalde Marc Puig assegura que era una demanda veïnal que permetrà que els vianants guanyin pes als carrers del poble. Ens ho explica en Pere Ubach.
L'Ajuntament de les Planes ha fet pública aquest dijous la nova circulació del poble. Es tracta d'una nova ordenança que afecta 14 carrers del municipi, però que des del consistori afirmen que portarà fluïdesa i seguretat en la mobilitat urbana. El seu alcalde Marc Puig assegura que després de reunir-se amb el Servei Català de Trànsit i els Mossos, han arribat a la conclusió que la millor opció és limitar bona part dels carrers del municipi a un sol sentit de la marxa i la prohibició d'aparcar el nucli antic.
Es partirà del carrer Major, que serà una de les entrades principals del poble. Tindrem entrades i sortides paral·leles. Quan hi hagi una entrada, el següent carrer serà una sortida cap a la travessera de Narcís Arnau i tots els carrers comunicaran, no, a la carretera.
Segons Puig, reordenar el trànsit de les Planes era una demanda veïnal.
Aquesta també és una mesura que hem fet així per evitar que la plaça, que és un lloc on hi ha molts infants, sobretot a les sortides de l'escola hi ha bastant volum de trànsit, d'aquesta manera també reduirà una mica el trànsit en aquest sector del poble i farem, no, que els carrers paral·lels i que també siguin més esponjats a la circulació i que no tinguem aquests problemes que tenim ara d'aparcament, que més d'un cop hem de parar perquè ve un vehicle en sentit contrari.
Els canvis, però, no es faran efectius fins al dia 1 de març i durant el primer mes els agents de trànsit i seguretat ciutadana faran patrullatge només per informar dels canvis en la reestructuració del trànsit en el poble.
Ja us havíem dit en aquest mateix programa que els exàmens teòrics de conduir tornen a Ripoll i a Olot. Ja sabem on es celebraran a Ripoll o on es faran a Ripoll. Serà el local de l'Agència del Ripollès Desenvolupament, el polígon industrial dels Pintors, un local cedit per al Consell Comarcal del Ripollès. Paula Sayago.
Ripoll tornarà a ser seu d'exàmens teòrics de conduir. El 2020 les proves es van centralitzar a Girona arran de la pandèmia i ja no hi han tornat més. Aquest era un servei molt reclamat per usuaris i autoescoles de la zona. Ara, i després de molts anys de lluita per recuperar-lo a la comarca, el Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit han acordat que la capital del Ripollès torni a ser seu de l'examen teòric. L'espai serà en un local cedit pel Consell Comarcal del Ripollès, concretament a l'edifici de l'Agència del Ripollès Desenvolupament. Desplaçar-se de Ripoll a Girona per fer l'examen teòric de conduir suposava una pèrdua de temps per als alumnes, però també un augment de costos per a les autoescoles. En parla el responsable de l'autoescola Taboada, Jaume Taboada.
Han de perdre mínim un dematí, perquè s'ha d'anar a Girona i tornar, i això és un trasbals que vulguis que no, un trasbals per la feina, trasbals pels estudis, i a nosaltres doncs, ens afectava doncs, perquè un de nosaltres, en vez d'estar aquí examinant, doncs havia d'agafar el cotxe, a vegades un autobús, i portar la gent fins allà, i tot això és un cost, i la feina que dona i el perill que porta desplaçar gent per la carretera tants viatges.
Ripoll serà seu de tots els permisos de conduir, i ho serà amb la mateixa freqüència que fins ara.
Es faran els dies que hi hagi examen amb normalitat, que normalment ara tenim cada 10 dies, uns 3 cops al mes o així, doncs es farà la teòrica aquí a Ripoll.
Segons l'acord, el Servei Català de Trànsit facilitarà el material informàtic i la DGT el programari de l'examen. El Consell Comarcal i les autoescoles preveuen que els exàmens teòrics de conduir es tornin a fer a la Vila Comtal aquesta primavera.
Ens acostem a 3:15. Si us espatlla una aixeta, comenceu a tremolar perquè falten llauners.
Avui esmorzem amb...
Amb en Josep Pascal, és el vicepresident de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. Josep Pascal, què tal, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Falten llauners, falten fusters, vaja, qualsevol ofici tradicional en aquest moment, si l'hem de necessitar, ens pot fer esperar fins i tot setmanes. Què està passant?
Sí, no sé, la veritat és que el tema dels oficis sempre ha estat una oportunitat. És veritat que vam passar una època on els fills dels paletes volien ser arquitectes, oi? I em dóna la sensació que torna a haver-hi, de totes maneres, mancança de tot tipus de professionals, eh? Però en el cas dels oficis, com que també és un tema que es necessita una part d'expertís i de tema pràctic, doncs encara realment és més complicat. També és veritat que hem matat una miqueta aquell tema de l'aprenent, del que hi havia abans també d'emplanto i em poso per mi, i amb el tema de, sobretot amb temes de prevenció i amb temes d'accés als oficis, és més complicat.
De fet, durant molt de temps, diguem-ne que l'FP fins i tot va estar com menys tinguda, no?, en favor dels estudis universitaris.
Sí, correcte. Jo suposo que també és una miqueta el que acaba fent. I jo crec que ara, en aquest moment, una persona d'oficis té unes molt bones condicions de treball i una remuneració moltes vegades bastant superior a aquell que té una carrera universitària. De fet, ens trobem moltes vegades universitaris, doncs, aquella frase, obrint portes de metro, eh?
Per tal de donar una solució a aquesta situació, perquè clar, d'entrada ara mateix no n'hi ha, però diguem-ne, hi ha gent interessada en aprendre l'ofici?
Sí, bueno, nosaltres hem plantejat això, vam fer un curs de fusters, també va estar a ple i en aquest moment estem iniciant, ja portem algunes setmanes, un curs de lampistes, que en diuen a fora de les nostres comarques, eh? Que és la part de, diguem-ne, electricitat combinada amb el tema de llauner. Nosaltres tenim en aquesta oferta, bàsicament té 6 mòduls, electricitat, prevenció de riscos, aparells sanitaris, instal·lacions de sanitaris, instal·lació de calefacció i climatització, el tema d'interpretació de plànols i interpretació de canonades i el tema de manipulació de canonades, etc. Nosaltres tenim 53 persones interessades en el curs, per tant la sensació era molt bona. Hi han 12 places disponibles i hi han 14 persones inscrites. Dues han fet baixa per col·locació, vull dir que només que han començat han trobat feina, però en aquest moment estem amb 14 places, 14 persones que estan fent el curs i tenim 12 places, vull dir que n'hi ha dues que, com aquell que diu, estan de suplents o que realment després haurem de veure com realment els podem matricular.
Per tant, això obre la porta a una possible segona edició, en concret d'aquest curs de llauneria?
Sí, sí. Aviam, nosaltres el que segurament hi havia en aquestes 53 persones interessades, el que s'ha fet és dir, hi havia, també és veritat que nosaltres fem uns cursos pensant a més en treballadors, en canvi de sector, gent que sigui molt inserible, que realment després d'aquest curs sigui molt fàcil que puguin trobar feina. Llavors segurament d'aquests 53 hi havia persones inscrites que segurament necessitaven un bagatge perquè tenien poc bagatge d'expertesa o de bricolatge, etc. No? I llavors d'entrada hi haurà un altre curs que estarà centrat només en temes d'electricitat i que començarà una miqueta més bàsic, no? Llavors, segurament, a partir d'aquest curs més bàsic d'electricitat, segurament podria néixer una segona fase on aquests i altres podrien continuar fent el tema de llauneria. De totes maneres, la nostra intenció, a diferència del que normalment passa, que és que hi ha una escola especialista en un tema, nosaltres com a associació d'empresaris el que volem és resoldre els problemes de cada temporada, per dir-ho manera. Per tant, intentarem que aquesta formació sigui variable. Vam fer fusters, fem llauners, i l'any que ve, pues, probablement hi haurà aquests electricistes, i depenent de les necessitats dels sectors, és el que farem. Tampoc volem anar fent 30 llauners cada any, perquè tampoc tindrien sentit perquè fossin inseribles en una comarca com el Ripollès.
És a dir, que tot plegat depèn de la demanda dels propis empresaris, no? Per tant, podem dir que aquestes persones pràcticament tenen feina garantida si és que acaben aprovant el curs.
Bueno, això, nosaltres el que volem és que els llauners, els propis llauners, també passin per les aules, vegin com treballen, etc. Llavors, això, al final, hem d'aconseguir que es casin, d'acord? Jo no seria tan ambiciós com dir tots tindran feina. El que sí que està clar és que l'experiència amb el tema del curs de fusters és que tots van trobar feina, alguns a Osona, altres al Ripollès i altres en sectors que no eren fusteria. Però la veritat és que els que van fer el curs de fusters aquest any passat, doncs tots estan treballant.
Què han de fer aquelles persones interessades en saber-ne més sobre els cursos que oferiu des de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès?
Sí, bàsicament el tema és a través de la web poden fer inscripcions i veure quina oferta hi ha, i si no ens poden trucar al 972-7031-11 o enviar un mail a formació@uier.org. És molt fàcil de poder contactar amb nosaltres.
Josep Pascal, vicepresident de l'UIR, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.
Molt bé, bon dia, gràcies a vosaltres.
Tuiting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Tuiting te'l configurem i te'l deixem a punt per fer-lo servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla... Tuiting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.
Amb 9 minuts ens plantem a les 9. Els Mossos d'Esquadra dibuixen un mapa amb els artefactes explosius localitzats a Catalunya des del 2012. En total, hi figuren més de 8.200 artefactes, dels quals 74 es van trobar a les preses l'any 2022. Pere.
Aquest dijous, els Mossos d'Esquadra han presentat un mapa amb més de 8.200 artefactes explosius identificats a Catalunya des del 2012, vinculats amb conflictes històrics com les guerres de successió, la invasió napoleònica, les carlinades i la guerra civil. La intenció d'aquest mapa interactiu és treballar en la recuperació i preservació de la memòria històrica al territori català. La descoberta més recent assenyalada al mapa és la de 12 granades de mà trobades al municipi de Castellbisbal, al Vallès Occidental, el passat 8 de gener, i també hi figuren 74 bombes localitzades a les preses l'any 2022. Ho explica el sotscap de l'àrea TEDx, Gustau Aparisi.
A les preses vam tenir una col·laboració amb la Universitat de Barcelona per fer un estudi del terra, perquè se sabia que havia hagut un camp d'aviació de la República, i allà vam recuperar 74 bombes d'aviació. Algunes estaven produïdes per la indústria de guerra de la Generalitat de Catalunya i d'altres per la República.
Aquests artefactes es troben sovint als camps o a les afores de les ciutats, on es van lliurar batalles o on estaven desplegades les tropes. També és habitual trobar-ne a les golfes d'edificis antics o amagats en dobles parets. Es calcula que entre un 10 i un 20% dels artefactes sense explotar llançats durant la Guerra Civil no van detonar. Malgrat això, a París hi adverteix sobre el perill que comporten.
L'església de Sant Aniol de Finestres pateix desperfectes estructurals i s'hi hauran de fer obres. Les últimes es van fer fa 20 anys i van centrar-se a la millora de l'interior de l'edifici. Gerard Puigdemont.
Segons la història, abans de ser església romànica, la parròquia ubicada al nucli de Sant Aniol de Finestres va ser un temple en honor a l'aigua. D'aquí s'explicarien els orígens del poble i el passat d'una de les moltes esglésies que hi ha per la zona. Ara, però, l'església de Sant Aniol de Finestres té problemes estructurals i des de l'Ajuntament esperen tenir ben aviat el projecte constructiu per començar a arreglar-la. En parla Francesc Oliveres, alcalde de Sant Aniol de Finestres.
Varen detectar algunes esquerdes importants als pilans de la cara nord de l'església on està l'absis, de la part de fora. Em vaig posar en contacte amb la Diputació, amb els tècnics de la Diputació, van venir a fer una valoració dels efectes i ara estan redactant un projecte i ja estem posant fil a l'agulla, diguéssim, un projecte ja quasi està acabat, de reconstrucció, i anar agafant subvencions i fons propis, també la part que tinguem de posar-hi.
Des de l'Ajuntament esperen rebre el màxim d'ajuda per part de la Diputació de Girona, que serien uns 50.000 euros, i llavors ells hi posarien el mínim d'un 10% del total per completar el pressupost.
El passat 2023, Cal Marquès de Camprodon va rebre 10.000 visitants, una xifra que ha anat incrementant progressivament amb l'objectiu de convertir-se en un punt de referència cada vegada que es visita el municipi. Judit Lechon.
L'espai cultural Cal Marquès de Camprodon es consolida com un referent a la vila, amb 10.000 visitants que van passar per les instal·lacions el passat 2023. La xifra inclou les visites a l'exposició permanent de la retirada i a les propostes culturals complementàries que realitzen a l'espai, com exposicions temporals, reunions i conferències. Ara la mirada està posada en totes les noves propostes preparades per aquest 2024. En parla Núria Mas, regidora a l'Ajuntament de Camprodon.
Aquest any hi ha moltes activitats, celebraran el 85è aniversari de la retirada, i s'estan fent tot un seguit d'exposicions. Bueno, hi haurà una exposició sobretot a destacar, que és la del Negrín, vale? Que va ser el president del govern espanyol durant la Segona República, que va fer passada per Camprodon durant el seu exili, i a través d'aquesta exposició es farà tot un seguit de xerrades, repressió i postguerra a Camprodon, què i quan va perdre durant la guerra, i esperem que hi hagi molta visita. I a part volem muntar un parell més d'exposicions que encara no tenim tancades, però crec que seran molt interessants, sobretot a nivell tant pel turisme com per nivell educatiu amb les escoles i l'institut d'aquí Camprodon.
I avui acabem el nostre informatiu coneguent la història de la Fiona Pinar, que ha tornat a néixer a la Ripollesa. Va patir un accident d'esquí a principis de l'any 2022 que li va provocar l'amputació de l'extremitat esquerra. Un contracop a la vida que, lluny de fer-la renunciar a certs privilegis, li ha donat forces per viure i plantar cara als reptes. Ara vol complir un dels seus somnis, ser a uns Jocs Paralímpics. Tot just acaba d'aconseguir una pròtesi per fer sprints i ja ha començat a entrenar per arribar a la marca que necessita. L'escoltem.
Jo ara tinc la meva meta, que és anar als Paralímpics en algun any. O sigui, sé que porto poc entrenant amb atletisme, i llavors doncs és complicat que en tants pocs mesos la gent porta 4 anys preparant-se i que jo ara vingui i aquest any hi pugui anar. Però bueno, si no serà d'aquí 4 anys i no passa res. Llavors aquest és com el meu objectiu i llavors per assolir això fa falta una base darrere. I el CrossFit m'aporta moltes de les, o sigui, moltes vessants que a mi em serveixen per l'atletisme.
Esteu escoltant els 5 minuts més, anem tancant. Fins aquí el despertador de referència a les nostres comarques per posar-nos al dia. Demà hi tornem a la mateixa hora, estrenant ja el mes de febrer. Bon dia i bona hora a tothom.